Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que un paquet de Correus amb origen i destinació a Aló passa per Mó, Ciutadella, Alcudi, Palma, i torna a fer aquest recorregut a Palma, Alcudi, Ciutadella, Mó, fins a tornar a arribar a Aló.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Amb la segona hora de programa, segona hora de Tèntol, aquest programa que té totes les lletres i que té en Toni Cardell. Ai, fa estona que no te ven, Toni, ben tornat aquí al control tècnic. Fins ara hem jugat amb les paraules, però ara hem de saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Sí, moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tèntol, així que saludem en Xisco Nadal.
Aquí tornem a ser.
En Celestia Oliver.
Sou aquí.
En Miquel Jung.
Bon dia.
I en Toni Guiscafrem.
Com va?
Tot bé? Així m'agrada. Ara sí, hem de continuar amb aquest programa i avui tenim, com sempre, molt de temes per comentar-vos i hem de començar parlant d'aquesta notícia que hem vist a IB3 Notícies i vos hem d'explicar que o com és el viatge que fa un paquet de Correus amb origen i destinació a Aló.
I va bé, és difícil imaginar tot el trajecte que fa un paquet de Correus amb origen a Aló abans d'arribar a una destinació del mateix municipi. Ahir el nostre company Blai Barber feia un reportatge a IB3 en el qual explicava tot aquest viatge. I el trajecte és el següent. De l'oficina de Correus d'Aló va fins a la de Mó. D'allà passa fins al port de Ciutadella per viatjar amb vaixell fins al Cúdia. I en arribar a Palma, que és on hi ha el centre de tractament automatitzat. Aquest sistema de seguretat controla que els paquets no continguin substàncies prohibides. I després desfà camí, és a dir, fa el camí a la inversa per tornar a arribar a Aló. Ara, el Partit Popular d'Aló ha presentat una moció que ha quedat aprovada per unanimitat per demanar una millora del servei de Correus. Però el fet que només hi hagi un centre de tractament autoritzat a Palma fa que els paquets hagin de sortir sí o sí fora de Menorca.
Mm-hmm. Un reportatge de Blai Barber per IB3 Notícies. Aquí volem telefonar-lo perquè ens expliqui més detalls. Blai, com estàs? Benvingut.
Hola, com va? Com esteu?
Gràcies,
tots?
Company. Com arribes en aquesta notícia? Vas ser tu que vas enviar un paquet de l'O a l'O? O com anava?
Bueno, realment és perquè l'Ajuntament feien aquesta moció que sortia en el ple municipal i que, com dèieu, va acabar sent aprovada per unanimitat. Però sí que heu vist de prop, perquè puc explicar-vos algun exemple concret, anècdota, sobre la situació de Correus, no? Aquesta odissea que han de fer paquets i cartes ordinàries de l'O i que han de passar per Palma per després acabar tornant en el poble, no?
Per favor, conta-m'ho.
Per exemple, mira, us explico una cosa. Mon pare, per exemple, escriu a una revista local de l'O que es diu Sui de Sol, i aquesta revista l'envien a altres pobles de Menorca perquè tenen subscriptors a l'O, però també a Migjorn, a Ferreries, a Mó, no? Llavors, aquestes revistes són les revistes més passejades pel Mediterrani de totes, perquè han de passar de l'O com dèieu, fins a Ciutadella, de Ciutadella se'n van cap a Palma i després tornen. Aquesta és la situació.
Que teniu, clar. El tema és un, m'imagino que és un tema de seguretat, que han de venir a Palma perquè aquí és allà on hi ha el control de tot, perquè no hi ha substàncies nocives o perilloses.
Exacte. Aquí no tenim, a Menorca ara mateix no hi ha un centre de tractament automatitzat com sí que existeix a Palma, també n'hi ha a València i clar, i estan obligats a passar-ho tot cap allà i per un tema de seguretat, com deia, o tal vegada perquè no han pensat una altra manera de fer-ho que sigui més ràpida, més eficaç, perquè clar, depenen, per exemple, del vaixell que se'n vagi cap a Alcúdia.
Si un dia no surt, que no passa molt, però vaja, qualque dia l'any no surt.
Exacte. Però a més també tot un tema talada de missions, no?, que es generen només també, de tot de traginar fins a Palma.
Òbviament, i... sí. Òbviament és un tema també ecològic, com deies. Clar, què costa, quant de dos més val enviar, per exemple, una revista Consell de Sol a un
ara mateix no ho sé, però ho podríem cercar, però... realment, sobretot de lo que es queixen és de lo que tarda en arribar en el lector final.
Quin
no?
Temps se passeja, per exemple, la revista, quin viatge fa?
Se pot allargar a vegades dues o tres setmanes, perquè després, a vegades, quan arriba amor, pot estar aturat també el paquetet, no?, de les revistes, en el sentit de que, segons m'ho diuen també treballadors que fan feina a Correus, després ells també tenen una sobrecàrrega de feina i això fa que no puguin treure totes les cartes ordinàries o paquets de manera ràpida i àgil cap a altres municipis de Menorca. És a dir, la realitat a Correus ara mateix, a Ló i a Menorca en general, és molt complicada, ja fa temps que s'estan queixant de la falta de treballadors, també de que no es cobreixen les baixes, de vacances i tal.
Sí, això que pot semblar una anècdota, doncs no ho és, per tot això que explicaves, perquè tarda molt, perquè és un impacte ecològic important i perquè si has de és que faries més via peu.
Realment sí, no? El que diuen també ells és que no és que hi hagi molta demanda de gent que enviï coses directament dins el mateix municipi o municipis desvoltant, perquè realment nosaltres fem més via a Menorca agafant el cotxe i atracant un moment a mitja hora a deixar les revistes que no fer-ho a través de Correus. Però sí que hi ha empreses que ho fan d'aquesta manera i hi ha entitats que ho han de fer així, no? I realment a vegades pues, s'ha de repensar o s'ha de mirar de quina manera és més àgil, tenint en compte la situació que viu un poc Correus.
Exactament, que se pot fer, perquè clar, no és una solució fàcil, m'imagino.
Ara el que demanen els partits de l'O és que es creï una carteria a l'O, com hi havia hagut antigament, perquè ara mateix en el poble només hi ha una oficina de recollida, però no és un punt de repartiment, perquè tot està centralitzat a Mo i és des de Mo sempre que ho hem de repartir per la resta de pobles. Llavors el que demanen és potenciar una altra vegada el punt de l'O com a centre de Silla per millorar una mica més la logística, però clar, això si no va acompanyat d'alguna cosa que pugui ajudar també a verificar que tots els paquets i les cartes estiguin bé, com un CTA, difícilment podrà millorar. Per tant, el que demanen és que també se garanteixi pressupost i es pugui millorar la situació de Correus a Menorca.
Clar, aquí també veiem Blai, el cost de insularitat, òbviament.
Sí, això és un problema endèmic de fa estona i realment costa. Després, jo suposo que fan esforços les empreses públiques també per trobar treballadors i per poder substituir quan hi ha baixes, però clar, Menorca sent una illa, és molt complicat que puguis tenir un treballador que pugui venir només a fer dues setmanes de cobrir una baixa, no els interessa molts tampoc, no? I tot això afecta un poc a vegades l'economia i el bon funcionament de certes empreses de Silla.
I tant, quin cas més curiós, enhorabona, Blai Barber, perquè és reportatge i vetres notícies que has fet. I
bueno,
també
està bé explicar-ho i que la gent sigui conscient de com funciona per trobar solucions, no? Per mirar què podem fer per millorar.
I tant. I de gràcies, Blai, una ferrada a l'O. Fins aviat. Bé, gràcies. Gràcies.
Una abraçada a tots, que vagi bé.
Molt bé. Gràcies, Blai. Doncs aquesta era la notícia de portada que us volíem explicar què he fet, però ara anant fins a Nova York, perquè avui hem sabut que Thoran Mamdani, així se diu, s'ha convertit, encara no en sabem el nom, costa pronunciar-lo, ja l'aprendem, s'ha convertit avui en el nou ball de Nova York.
I si sí, ha esclatat la sorpresa als Estats Units i el jove demòcrata Zoran Mamdani ha guanyat les eleccions a balla de la ciutat de Nova York amb un 50,4% dels vots. En 34 anys, Mamdani es converteix en el primer socialista i primer musulmà al capdavant d'aquesta ciutat. Amb aquesta victòria, el polític també es postula com un canvi contra Donald Trump. Aquestes varen ser les seves primeres paraules després de saber que seria el nou batle de Nova York.
New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants.
Nova York continuarà sent una ciutat d'immigrants, construïda per immigrants, impulsada per immigrants i a partir d'avui governada per un immigrant. Això deia després de conèixer els resultats. Mamdani ha fet una campanya molt centrada en les xarxes socials i el vot jove, amb promeses sobre el transport públic i escoles infantils gratuïtes, control del lloguer i creació d'habitatge assequible. Això també li ha provocat el rebuig de Donald Trump, que durant la campanya ja l'ha batiat com a petit comunista i l'ha amenaçat en restringir els fons federals a la ciutat si ell guanyava i fins i tot en deportar-lo.
I per parlar de tot plegat, que ha suposat aquesta victòria de Mamdani a la ciutat de Nova York, connectam amb en Tomeu Mangual, de Lloret de Vistalegre, que viu a resident fa molt d'anys a Nova York. Com estàs, Tomeu?
Hola, bon dia, com anem?
Molt bé. Com s'ha rebut aquesta notícia a Nova York?
Bé, normalitat. No hi ha, ja estava bastant previst, tot i que ha estat més... Bé, estava bastant previst ja des de feia temps se'l donava, totes les enquestes se'l donava de guanyador.
Uh-huh. Clar, per tant, no ha estat una sorpresa.
No ha hagut gran sorpresa.
Uh-huh. I Tomeu, com s'ha viscut des de Nova York, aquesta campanya bruta que s'ha fet des dels mitjans oficialistes, el president mateix, Donald Trump, de que si deportarien el candidat a la batllia, que retiraria els fons, i també Elon Musk, per exemple, a través de la seva xarxa de X, escampant fake news a les totes, com per exemple que les paperetes per votar no estaven bé, que estaven trucades, per dir-ho de qualque manera.
Bé, la veritat és que com que això ja s'ha normalitzat, això és una cosa, aquest tipus de comentaris se fan constantment i sobre qualsevol candidat, és a dir, la gent també les... Està bé, no els vull normalitzar, però no, realment no criden l'atenció ni tampoc el tildaria jo d'una campanya més bruta que qualsevol altra campanya electoral.
Mm-hmm. Sé que no ho vaig seguir molt com a periodista, diguem, en aquesta campanya, no l'haig seguida molt, però sí que l'has viscuda des de Nova York. Mos pot dir com ha aconseguit un socialista convertir-se en balla d'una de les ciutats més capitalistes del món i com ha estat aquesta campanya?
Bé, estem a de les denominacions, si socialista o socialdemòcrata. És una qüestió molt de perspectiva. Depèn des de la perspectiva, realment des de la perspectiva de... des d'un, jo què sé, un francès o un italià o un espanyol, no crec que no li dirien socialista a ell. Seria, bé, una persona de centre, socialdemòcrata. No, realment, no... algunes de les coses que diu no pareixen revolucionaris. A Balears hi ha una presidenta del Partit Popular i el transport s'intenta que sigui segueix que sigui gratuït. Vaja, són cosetes. El tema del control dels lloguers no parla de tots els lloguers de tota la ciutat. Simplement, segons quin tipus d'edificis que tenen un determinat número de vivendes, de lloguer, que tenen un cert control del govern, unes regulacions, i ell diu de congelar, en aquest cas específic, congelar... Vaja, m'ha referit, no tenim massa temps per anar punt per punt, però que moltes de les coses que diu no són absolutament revolucionaris, com s'ha valgut a pintar tal vegada, sí, comparat amb un altre candidat, sí, però no... Jo, des del meu punt de vista, no ho he vist, i molta de gent pensa, no ho he vist tampoc, una cosa revolucionària. No crec que hi hagi una revolució i que tot, que hi hagi un gran canvi. El que sí que hi ha hagut un canvi és el que ha passat, per exemple, en les primàries. Això sí que crec que va ser determinant. Que un jove de 34 anys, que està molt avasat a les xarxes socials, ha sabut realment desbancar sense tenir-ho ni previst ningú, ni ell mateix, estic convençut que ni en Zoran Mandami ho tenia previst, però s'ha vist la força. En certa manera, a mi m'ha recordat un poquet aquests, que també he seguit a molta distància en aquests anys, a vegades aquests concursos d'Eurovisió, que hi ha unes votacions que tothom diu, però com ha sortit aquesta cançó? Per què la gent l'ha votat? Perquè la gent vota el que li pareix i perquè té dret a votar i vota el que li pareix. I llavors, a partir d'aquí, en Cuomo se va posar les piles a partir de les primàries. I diguéssim així, el Partit Demòcrata, gran part del Partit Demòcrata, també es van posar les piles i molts d'ells no l'han recolzat necessàriament en esbalda. És a dir, que hi ha molta complexitat aquí. És un tema molt fàcil a resumir-ho, però hi ha molta complexitat a dins.
Per això t'han telefonat, Tomeu, perquè moltes granis un pot tot plegar, perquè clar, des d'Europa és com, uau, gran canvi, un immigrant, primer barri de Nova York.
Sí, està bé. No, tot això és vera, sí, és un immigrant, té 34 anys i es barri de Nova York, però bé, no... Vaja, si som d'aquí 4 anys, mos podrem veurem que sí, hi ha hagut canvis, però tampoc no... Jo no sé quant de baldes he vist, ja no sé, des d'en Giuliani, passant per en Bloomberg, i sí, ni fins i tot baldes, per exemple, en Bloomberg, a mi personalment m'agradava i tenia moltes esperances en que canviés moltes de coses, ni ell tan sols, que tenia moltes ganes de canviar moltes de coses, ni ell tan sols va ser capaç de canviar moltes de coses a Nova York. Hem de tenir en compte que no, és una ciutat molt complexa. Té 300.000 empleats municipals, un pressupost de 100.000 milions de dòlars. És una maquinària i bueno, hi ha uns interessos enormes de sindicats, de drets adquirits. És pràcticament, vaja, és com un Titanic que se mou i per fer un petit canvi, 4 anys no basten, ni basten 4 ni 12, com va ser el cas d'en Bloomberg.
És
a dir que no... Està molt bé, tot això està molt bé, i sí, grans discursos i grans esperances i tal, però, vaja, ho veurem tot el que... com seguirà aquests propers mesos i anys, veurem com seguirà, i si realment, com hem vist en altres països, si realment totes aquestes grans polítiques realment aconseguiran baixar els preus. Per exemple, una de les mesures que vol fer és, amb gran imaginació, és muntar supermercats municipals. Això veurem, si això a la llarga qui les pagarà, aquest supermercat municipal, com se finançaran, amb més impots, des d'on? Des més rics, sí. Ho veurem, nen.
Idò, Tomeu, moltes gràcies per atendre'm-vos, que sé que bé, és més prest aquí, però ara ja són les dades del matí. Ara ja,
són les 10 i mitja, sí, va bé, quasi les 10 i mitja, va bé.
És bona hora per xerrar, però gràcies per atendre'm-vos i explicar-ho des de Nova York amb la teva perspectiva. Sí. Gràcies, Tomeu,
com sempre. Sí, no, espero que no sé si vos he aclarit res o vos he confós encara un poc en més.
Tot està bé, tota la vida està bé. Entrar a noves preguntes que també mos farem aquests dies.
Sí, sí, sí. M'agradaria tenir respostes, però tinc més preguntes que respostes, realment. No, és molt difícil ara, avui, més que dir, bé, enhorabona, nou balla, i està molt bé, i, però que no... Moltes denominacions de les que s'han fet des d'ell són des d'una perspectiva i no tenen massa sentit. Vaja, socialista, no ho crec, depèn. Però bé, ja ho veurem.
Tomeu, gràcies. Una ferrada a Nova York. Gràcies, adéu, fins aviat. Adéu. Molt bé, i hem d'acabar aquesta taula de redacció explicant-vos les memòries que ha publicat el rei Joan Carles I, que ja començam a saber els primers titulars.
El fill del rei s'ha anat ben gran i el dia que es mor el seu pare han enterrat un home vell i ell li han posat corona.
Fa dies que en parlam, però finalment avui ha sortit a la venda Reconciliación, el llibre de memòries del rei Joan Carles I, escrit per la periodista francesa Laurence Dubré. A l'estat espanyol sortirà a la venda a partir de la primera setmana de desembre. Hauran d'esperar una micona per llegir-lo en castellà. I en aquest llibre, Joan Carles I explica que l'ha escrit perquè vol combatre les mentides i també les exageracions que s'han dit sobre ell i que vol explicar la seva versió a cau obert i parlar en sinceritat, tot i que sembla que en el llibre no ha aconseguit del tot. Són unes memòries amb poca autocrítica, segons comenten avui algunes de les revistes i mitjans de l'estat espanyol, però en les quals admet que va ser un gran error acceptar com un regal els 100 milions de dòlars que li va entregar el rei de l'Aràbia Saudita el 2008 i que algunes investigacions i informacions han atribuït a comissions derivades de la construcció del tren d'alta velocitat a la Meca. Però que això quedarà per por de viure, ara ja que ho té, perquè és l'únic espanyol que no cobra una pensió després de gairebé 40 anys de serveis. Més coses. En aquestes memòries també parla de la família reial. Sobre el seu fill, el rei Felip VI, ha dit que li ha donat l'esquena per l'obligació del seu càrrec. Sobre dona Letícia, explica que no tenen bona relació, no se n'amaga, i que la reina actual no va ajudar a la cohesió de la família en moments difícils. Sobre la seva dona, la reina Sofia, Sofi, com li diu ell, sí que té bones paraules. Li demana perdó i diu que és una dona excepcional, íntegra, comprensiva i solidària. Tot i que també li plany que no l'ha anat a veure mai a Abu Dhabi, d'ençà que és allà, i diu que és per no disgustar en el seu fill.
Segur.
També te dic que, segons he pogut saber avui de matí per coses que contaven i digitals i tal, Sarsuela fumant en pipa amb aquest llibre. Perquè ningú s'esperava el nivell com a de confessió que ha fet, i sobretot estan intentant fer un control de danys perquè totes les portades parlen precisament d'aquest llibre, i ha fet que revistes com, per exemple, Lectures parlàs d'aquesta enemistat a la reina dona Letícia i tornassin a la portada Reis d'Ara, que és allò que és allò que no volen per aquests temes. També parla del seu net Froilán, esmenta que la separació dels seus pares en aquest nen el va dur a una vida desordenada i que ara comparteixen moments quotidians allà a Abu Dhabi. Entre d'altres coses, Joan Carles I li ha ensenyat a fer ous estrellats. Li ha dit que és muy fácil, Froilán, i tienes que poner un chorrito de aceite en la paella. Una altra de les confessions... Exacte. Però el rei també... Per això és campechano.
Sí, sí, sí.
Una altra de les confessions que fa és que mai s'ha recuperat de la mort del seu germà Alfonso. Recordem que hi va haver un accident amb una escòpeta, pistola, quan eren nins, i ell va ser l'artífex d'aquest tret. I que el troba molt a faltar perquè diu que, d'ençà que en Alfonso no hi és, no té un confident. Perquè també un moment determinat d'aquestes memòries que parla dels seus amics, que diu que molta de gent, ara que és emèrit, ja ha hagut d'anar-se'n en aquest autoexili imposat, que li han donat l'esquena, i que se'n va temer de com tota sa vida havia estat tot sol i no havia estat del tot lliure, perquè no havia pogut ser ell mateix.
Obre, moltes ferides, eh?
Moltes.
Moltíssimes. Sí, sí. I molt de fronts, vull dir que no deixa res com a l'estacada. Clar, és un llibre que jo crec que suposa un abans i un després, segur, de la monarquia espanyola.
Jo és un llibre que avui de matí ho comentava amb les meves companyes del dia, que jo tens la sensació que és el típic llibre d'un home que ha estat una mica bandarra, un baliga balaga, i que quan arriba al final de la seva vida, que necessita el descans del guerrer, vol tornar a la seva dona de sempre, no? Se que ha estat...
Sí, que li ha donat suport.
Se que ha estat port.
Ha tapat.
Se que ha estat a casa. Sí. I ara, perquè recordem que segons explicava Pilar Eire, la soledat, crec que era la Soledat de la Reina, si no vaig errat, en el llibre, expliqués història de la primera enxampada d'una infidelitat del rei Joan Carles, que va deixar la reina Sofia enfonsada perquè va anar, el rei caçava, la reina va anar fins allà en sos nins, va dir, vamos a darle una sorpresa a papà, i la sorpresa va ser, va ser per ella, que se'l va trobar, diuen, en el llit amb una altra dona. Clar, a partir d'aquell moment, aquest matrimoni va començar a fer vides separades, varen mantenir-se per la institució, que en el llibre també ho diu, que ha estat una gran professional, una gran reina, i que tenien clar que la corona estava per davant de tot, però que no crec que la vida de dona Sofia hi està fàcil, independentment de que tenies llum pagat cada mes. És a dir, una cosa no lleva a l'altra. A vegades, no, però també, tenir doblers no ho és tot.
Ha estat sofrida i...
Ho ha estat.
I ha suportat
i també un model de dona tradicional i tradicionalista. Sí. Clar, que també no sé si és un bon exemple per les dones del segle XXI. Mm-hmm. Per això m'imagino que dona Letícia no queia tan bé.
No, perquè, per això que revulsiu ara
perquè el gran conflicte amb dona Letícia va ser que tot una que va entrar com a princesa d'Astúries va dir que volia que se creés una casa del príncep per poder fer feina institucional. I el rei va dir, perdoneu, hem de aturar-vos tot ja aquí, perquè jo encara som rei, jo encara som viu, i vull poder fer la meva feina perquè me queden molt d'anys.
500 pàgines de llibre. Alerta. Se publica dia 3 de desembre, hauran d'esperar.
Primer rei d'Europa que fa unes memòries d'aquest tipus. Primer rei d'Europa. No mos n'hem d'oblidar.
Dia 3 de desembre se publica a l'Estat espanyol. Vaja, en parlarem segur.
Regal de Nadal.
Perquè, és que clar, és una cosa...
Un regal de Reis.
Sí.
Que, si no, i algun mitjan ja... Clar, com que França ja ha sortit, ja l'han llegit i se posen ser mal pescat.
Pensa que Le Point ja varen penjar una sèrie de capítols, ha fet entrevistes a Le Figaro, en Paris Match, és a dir, que si mateix ja fa setmanes que en parla.
Sí, sí.
No ha estat mut. No ha parlat en cap mitjà espanyol, que això sorprèn. És a dir, el rei de tots los españoles... I
se'n va a França,
se'n va a França a parlar-ne i encara no ha aconseguit cap entrevista a cap mitjà espanyol.
I no crec que ho
faci. No ho sé.
A
mi el que em resultarà interessant llegir-lo sencer serà quan parli del 23F, que penso que és un capítol complicat on encara queda molta informació per escriure.
Un capítol del llibre
en parla,
el 23F.
De fet, ell, a una entrevista, crec que era a Le Figaro, va dir que ell havia duit la democràcia en els espanyols. I que ara havia sentit que no li havien correspost.
Mm-hmm. En parlarem, segur, d'aquest llibre. Avui ja començam a saber les primeres coses, també les primeres filtracions, com del disco de Rosalía, que sembla que s'ha filtrat també. Intentarem també parlar...
Menys si és estratègia de màrquing o d'una Rosalía.
també podria.
Per eclipsar el llançament del llibre del rei.
Sí, jo crec que sí.
Fem un tent, el va.
El teu moment de Tèntol.
Hola, sóc Ana Maria de Porreres i el meu moment Tèntol és el vespres, just abans d'anar a dormir, aturo la tele, deixo el mòbil, surt en el balcó a gaudir del silenci i també de les estrelles.
Tres ràdios Dial.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en el temps present.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i Ivetres Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. I va d'olis, un altre pic. Però avui deixem la cuina i entram en el món de la cosmètica. Els olis que s'hi fan servir s'anomenen olis essencials. I n'hi ha de moltes castes, cadascun amb unes propietats terapèutiques i aromàtiques específiques. Començant per l'oli de l'arbre del te, famós per les seves propietats antibacterianes i antifúngiques. Un altre imprescindible és l'oli de lavanda, que ajuda a relaxar i calmar. També tenim l'oli d'eucaliptus. Atenció, no eucalipto. Aquest oli és refrescant, desodorant i descongestionant. Hi ha l'oli de xiprer, bo per a la circulació, amb efecte astringent i també desodorant. Finalment, un clàssic, l'oli de llimona. S'utilitza molt en cosmètica, però també en productes de fenet, perquè és desinfectant, revitalitzant i desodorant. I si n'hi ha molts més, hi ha altres aplicacions que encara ens queden per comentar. Però hi tornarem, no en tingueu cap dubte. I terme explicat, terme acabat.
Les cançons dels altres, amb Pablo Sierra.
Tenim aquí Pablo Sierra, com anem?
Doncs hem curiosit perquè he parat un poc orella quan hem entrat, sí? I estàveu parlant d'aquella família, de la família,
sí,
real.
Sí.
O era una altra Sofia?
Sabeu que hi ha un llibre de 500 pàgines que ho esbutza tot?
Ja en Pablo, que li agraden molt les biografies, jo estic convençut que tu llegiràs l'original en francès, ja el deus tenir per cap teva.
És el que t'anava a preguntar, si està només en francès, no?
De moment,
fins
sí.
De moment. Dia 3 de desembre.
Crec que els meus coneixements de francès que arriben a llegir-ne un poquet no...
Bé, podem esperar.
No donen per això. Una crònica d'una etapa del Tour de França, sí, però això ja són paraules majors.
I el tenim en castellà. En català, home, creus que se publicarà a Xisco?
Crec que no. No sé si hi ha cap editorial que faci literatura en català. Bé, literatura que publiqui llibres en català que n'estigui interessada. En castellà, home, segur.
Com a mínim, els titulars que va deixar el personatge en qüestió a l'entrevista que li van fer a Le Figaro van ser prou sucosos.
Grossos.
Sí, sí. Mm-hmm. Avui tenim un entrevistat que tal volta també deixa...
Pentura, sí, ara ho sabrem.
No sabia si era
titulars en majúscules.
No sabia si havia estat company de festa del rei. I per això no us donaria detalls que no sabíem fins ara.
Conec bocins de la seva biografia artística, però ser personal, no?
Mira, feim una cosa, posam una cançó d'ell i tot on el presentam.
Vine'm a buscar el sabaradero. Una bossa jo duc de ben lluny. Menutxes monadero, anem a fer un beure i que em donis a llum, que em donis a
Sí, Pablo, aquest que escoltam és en Carlos, que avui participarà al Premis Enderroc, que se celebren a partir de les 8 al Teatre Principal de Palma. Mm-hmm.
No és fàcil, Margalida, tenir un Vicenç dins aquest estudi, però aprofitant la vinentesa, doncs avui en Carlos Ramis Palau, o talment Carlos, el teu alter ego artístic, bona tarda. Carlos, havia de ser aquí, perquè a més, això que sona, que és un dels temes, el primer tema, de fet, la tornada de Nou Abusos, és el teu primer disc en solitari. No sé com ha anat aquest debut, perquè crec que està penjat a Spotify des de fa unes setmanetes, només.
Sí, va sortir el 10 d'octubre. Bueno, no sóc en Froilán.
Sí. Un habitual dels que us he vissenc. Sí.
Li has dit mai en un Froilán per Eivissa?
No freqüentem els mateixos espais. No, i sí, molt content. O sigui, no està sent un èxit en ventes, però la gent que l'està escoltant m'està dient que li arriba, que li agrada, que... I el que més m'agrada escoltar de gent d'Eivissa, en plan, feia falta coses així, propostes així, o sigui que... Genial.
Ha arribat a sortir en format físic? El podria trobar algú dins alguna botiga?
No hi ha tanta pasta.
Si arriba a sortir en format físic, on t'agradaria que el situassin, que el col·locassin? A quina secció d'una d'aquestes botigues de discos que encara resisteixen, almenys aquí a Palma?
Sí, he anat a una abans i estava tancada. Pues no sé, la veritat que a qualsevol puesto, perquè els gèneres d'aquest disc són tan variats. Quizá experimental, així fer-me el cul.
sentim més cançons d'aquest nou de Bussos i deixant que l'audiència atento es faci una idea de quin gènere pertany a aquest disc.
Ara sona Raja?
Raja.
Raja.
Raja?
Raja
d'aigua.
Raja d'aigua?
Sí.
Molt bé. Tancar-los.
Bon dia, pas matí, dues aquí sa regadera, una peça ferma. Portes a bossa, acabes deixant el finestral, darrere el destral, terra ferma. És el sol qui mira cap a tu mentre està regant. És el sol qui es pregunta qui és aquella dona que brilla tant.
Carlos, l'Eivissa, que tu deixes quan te'n vas estudiar enginyeria a Barcelona, trobes que ha canviat molt respecte en aquesta que has trobat a la tornada 10 anys després? És això que va posar una mica d'inspiració per fer feina a l'hora d'escriure aquesta història dividida en 11 cançons que és Nova i Bussos?
Sí, totalment. I sobretot et puc dir que es canvi com més fort, l'he notat 3 anys enrere, 4 anys enrere, fins ara. Perquè després de la pandèmia està sent una locura de... Bueno, de gent que està venint a comprar cases que són impossibles que la gent d'allà compri, i està canviant molt com se, pues, els tipus de gent que viuen als pobles, els tipus de gent que viu a la ciutat i de més. Així que, no, quizá no tant en 10 anys, però els darrers anys està sent una locura. Sí, mm-hmm. Sí.
Això que comentes, Carlos, es nota moltíssim a les lletres de... No sé si totes les cançons de Nou Abusos, però d'algunes en concret, com sí. Per exemple Espou, seria un cas, no?
Sí.
D'aquesta denúncia del turisme massiu, però també, sentint es dir sencer, doncs acaba amb un tema que no només té uns samples que t'has fabricat amb unes gravacions que tenen un origen molt especial, ara tal volta en podem parlar, sinó que seria el darrer tema del disc una mena de redenció, és a dir, de dir una escolta, no ho tenim tot perdut a les pitiuses.
Sí, o sigui, la cançó d'Espou, de fet, és el més paregut que faré jo mai a Canción Protesta, perquè és que és literal, pues això, una queixa a el que està passant a la illa, més a trets demogràfics, sociogràfics, com li vulguis dir, i sí, acabes dir que amb un cant m'agrada aquesta esperança i aquesta lluita, també podríem dir-li, perquè estic veient com estan canviant les coses a pitjor, perquè si canviessin a millor no passaria res, però no m'apeteix com quedar-me de braços creuats i dir, bueno, pues no hi ha res a fer i ja està, i patir tot.
O sigui... I aquestes cançons redoblades, aquestes glosses que tu has passat pel filtre de l'electrònica, d'on van sortir?
Ah, sí. Això va ser un regal que va fer la meva amiga Anna Marta, que ella treballa... posava etnogràfic de Lleida, de Santa Eulària, Eivissa, i me va donar un disc, que és unes gravacions que van fer un tal Alan Lomax, que després sí. Parlant amb amics músics... Que
va fer una feina fantàstica.
Que és una eminència, sí.
A totes les illes.
Sí. I me va donar un disc de gravacions de cançons populars d'Eivissa i Formentera, i va ser com un de... Pues, dels objectius que em vaig ficar a l'hora de fer el disc, d'utilitzar quants més samples pugui d'aquest disc, perquè és com una forma polida d'agafar aquella feina, d'agafar aquells cants i portar-ho al dia d'avui.
Uh-huh. Un reciclatge.
Exacte.
De temes, de sons, que també podem sentir a cançons com Fantasma.
Busca sa manera de no fer-te càrrec. Crec que és un fantasma sense cap ni ganes. Sota una tela amb dos forats, et pots amagar. Busca sa manera de no fer-te càrrec. No és que ets un miracle que han creat ses fades. Passen dies, no puc perdonar, ni tampoc oblidar. Peus descalços, fluixes de nit, ara és quan...
Carlos, avui actuaràs en aquesta gala dels Premis d'Enderroc en el Teatre Principal de Palma. Ja t'has preparat quines cançons faràs? Què fantasma sonarà?
No sonarà. No. De fet, vaig en nom de Púnix, el que passa que Antoni no ha pogut venir, i toncava un tema amb la Xisc, que és d'aquí de Mallorca també, un tema que encara no ha sortit, i res, sí, m'ho som preparat, ben preparat, hem fet les proves de soc al matí i estic flipant, sí. Perquè els teatres són molt polits, la veritat.
Sí,
quedarà puta mare.
No he vist estar mai, és principal, t'ha agradat?
Vaig estar-hi fa 2 anys, de fet, però és que és brutal, quin enveia que tingueu alguna cosa així aquí a Mallorca. I que facin òpera i no òperes hippies com a Eivissa, ara, en Nacho Cano i...
Ara que dius això, Carlos, ara que tenim a totes les institucions d'aquestes illes fent promoció turística a Londres,
oh, wow,
patata calenta, si t'ho demanàssim, si alguna institució t'ho demanàs, tu cediries alguna d'aquestes cançons de Nou Abusos o alguna altra que potser estigui ja voltant pel teu cap perquè la fessin servir a alguna campanya turística? I si et deixessin triar, quin tema agafaries dels que ja tens produïts?
No deixaria... O sigui, és que ni de conya. És que no passa ni pel meu cap una cançó meva sonant per allà. O sigui... Si al final tot es disbala, tot lo contrari. Bueno, quizá deixaria la primera, la cançó de la tornada, que hi ha una part que diu que venen les serpents, uh-huh. Quizá només aquell catxo els hi deixaria posar. Uh-huh. Però vaja que...
Apareix. És un problema de les serps, no?
Sí.
A Eivissa?
Sí, però la gràcia...
Hi ha moltes serps invasores.
Exacte. I... Però la gràcia que ho fa tant els dits, que ho utilitzis com a metàfora, també com... D'això, de totes aquestes institucions públiques i privades que estan... Pues, destrossant la illa, igual que les serps estan fent amb les sargantanes, que és algo tan autòcton d'Eivissa, pues, també un poc com ens estan menjant a nosaltres. Perdó, que potser hi vengo massa...
No, però sempre hi ha esperança, perquè una cosa que me van contar, jo no n'he vist cap, tampoc he anat allà a fer exploració, és que molt a prop de la ràdio, en el baluard d'Esprínsep, hi ha una petita colònia de sargantana, eivissenca, crec que és de la subespècie eivissenca, que sí. No sé com han arribat allà i s'hi troben molt a gust.
No, Mallorca, sí, també n'hi ha, de sargantanes.
Però és... O sigui, és la sargantana eivissenca que ha vengut aquí i s'ha desenvolupat i ha arrelat a Mallorca, però que podria ser un lloc per fer un reservori, per si algun dia ens quedem sense sargantanes a Eivissa per poder...
Crec que les han portat en el zoo de Barcelona, per mi.
També hi ha un altre reservori allà. Sí.
Primer música d'en Carlos.
Sí, tant.
I ara sonarà Permisa sa majora, sa majora que és com sa...
Com sa abuela, com sa...
Una madona, ja, sí. Mallorquina seria, no?
Ah, mira, sí, exacte.
Seria el mateix símil?
Sí.
És com un homenatge que li fas a sa dona eivissenca?
Sí, en aquest disc hi tira molt de metàfores, com podeu veure, i per allò sa majora, també sa sibila, tota aquesta dona com... És com intenta recarregar com sa història d'Eivissa amb una imatge de dona, ja sigui gran o petita, però... Però sí, en aquest cas, intentar demanar-li permís i si jo també puc fer aquesta música en Eivissa, parlant de les meves arrels i de més, tal com feien elles.
Quan era petit volia governar el món, volia ser tot el que ara no som, però crec que sé qui m'ha governat jo. Igual que un bibis va dictar en oració, una lluna que s'amaga darrere sol, una cara curta, un manreia per por, mirant ses estrelles bramava com un llum.
La portada del disc i dels singles que han anat sortint són unes fotografies en blanc i negre, però ornamentades amb pinzellades de grocs, vermells i blaus. D'on va sortir aquesta idea i si el joc de colors era una manera de representar aquesta mescla de sentiments de l'illenc que ha de tornar a fer-se a casa seva.
Sí, la màxima inspiració també en Suart potser... Bueno, potser no. Ha sigut en Joan Miró i justament aquests tres colors estan sempre a sobres. I damunt, a cada capítol del disc, he intentat com donar-li un color. És a dir, la tornada és blau, el Pou és vermell i Aeros és groc. I lluc amb aquests tres colors intentant com expressar un poc el que sent en aquell moment i el que vull dir. Però sí, estan escollits no de manera trivial, bàsicament.
Uh-huh. I, Carlos, es diu també, a nivell temàtic, no parla només de la relació del narrador, d'aquesta veu que canta les cançons parlant en primera persona, sinó que també seria un culebrot entre, precisament, aquesta veu que narra i el seu amant. Uh-huh. I el que volia preguntar-te, no sé si a tu et va influir, o sigui, o com trobes que mos influeix el nostre estat sexafectiu a l'hora de relacionar-nos amb els espais que mos toca habitar?
Un món, o sigui... Si al final has viscut alguna cosa amb una persona... no sé, posant, jo què sé... A un poble mateix, que no hi... No sé. I després això amb aquesta persona ha acabat i vas tornant a aquest poble, lo típico de todo me recuerda a él. Bueno, no, sí, és que al final sents com unes emocions i una cosa...
Jo és que som partidari de ressignificar els llocs. O sigui, a jo no m'ha arribat a passar això de aquí vaig estar amb una persona,
no,
ja sigui una parella, un amant, o un amic, o algú de sa família, que ja no tens molt, molt bona relació. Però som partidari de ressignificar els llocs.
Hòstia, jo soc super, super nostàlgic en aquest sentit, també, de tractar els llocs com de forma com super especial i super... De fet, m'agrada viatjar com dos vegades... Sí, m'agrada viatjar en els llocs dos vegades per veure com canvia, com la meva percepció de la primera vegada que hi vaig i la segona. Que, de fet, en Walter Benjamin parlava d'això a Eivissa, que sempre deia... Ell deia que ir a Eivissa per segunda vez sempre te deja... En plan, que et deixa malament. Perquè...
Sí, perquè ell va venir al 32, després torna un any després i diu que hi ha massa turistes.
Exacte, sí, imagina't.
No sé què pensaria a dia d'avui. Per tancar, Margalida, crec que tenim una primícia.
Exacte. Sí, sí. De fet, aquesta cançó que avui vespre tocarà en Naixisc. Serà així.
Vaig tocant el cel si te noto plou. Volant com un ocell cercant el falta por. Vas per lo que dic, m'ho escrius com suporto bé.
I doncs, i primícia, perquè crec que és la primera vegada que sent a la ràdio aquesta cançó.
Exacte.
Sí.
Surt el divendres que ve.
Uau.
Així que...
Ja l'hem pogut sentir en altres.
Safar se titula, no?
Sí. Sí, 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 sí.
I és un... Que la versió així, la coneixies?
Mira, no, la vaig conèixer ahir. Antoni sí que la coneixia. I clar, jo hi venia...
Antoni és el teu company de Púnix, és l'altre grup que tens.
Exacte. I clar, no la coneixia. De fet, ahir estava supernerviós, jo en plan, jope, hem d'ensenyar, he de conèixer aquesta persona que no sé si hi haurà feeling o no. I superbé, superbona lota, superbona tia, i jope, vam ensenyar, la primera que vam tirar el tema va sortir superbé, i dic, vale, pues ja està, ens podem tranquil·litzar i a disfrutar aquesta nit, a veure si...
Carlos, moltes gràcies per haver passat per aquí. Gràcies avui, Naixisc i en Carlos a Eivissa, a Mallorca, germanades amb la música i amb aquesta cançó. Les podeu escoltar en aquest Premis Enderroc de la música balear que es lliuren avui al Teatre Principal i en el qual en Carlos hi serà. Gràcies per venir.
Abans. Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies a en Pablo per comptar amb mi sempre. I res.
Gràcies, fins la setmana que ve.
Fins la propera setmana.
Gràcies.
Adéu.
Sé que sona raro, però és la veritat. Si me posa en pausa...
IB3 Ràdio és diversió.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
1, 2, 3, 4 Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdona.
No, en Changuete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo.
No, ja m'ha de veure un cas.
Ara sí, ara sí, tenim el que no és tan dàtil.
Ah, igual que és meu cas. El meu cas també s'ha nomiat dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que
fort. Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha encantat d'espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. Tenta'l, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Bé, moment ara per explicar-vos que avui que és dia 5 de novembre també és el Dia Mundial de la Persona Cuidadora.
Obriu les mans que no veiem ni per tothom.
Avui, dia de la persona cuidadora, l'associació Mans a les Mans ha emès un comunicat difós pel digital Top Pla en què reclama incorporar la perspectiva de municipi cuidador en les polítiques locals. Unes cures en l'àmbit familiar que continuen recaient desproporcionadament sobre les dones. I és que el 73% de les persones cuidadores de dependència a les Balears són dones, fet que evidencia una desigualtat estructural. I a més, hi ha més població gran que infantil, i això des de l'entitat s'exigeix una... diuen que exigeixen una resposta institucional a l'altura d'aquest repte demogràfic.
I nosaltres per parlar-ne volen saludar en Francisco Mangot, de l'entitat Mans a les Mans. Com anem, Francisco? Benvingut.
Bones tardes.
Gràcies. Com hauria de ser un municipi cuidador? És a dir, de quina manera es pot o hauria d'incorporar la perspectiva de municipi cuidador a les polítiques municipals?
Bé, jo crec que és una perspectiva molt interessant, perquè si és vera que els cuidadors assumim una tasca específica, està molt clar que totes les persones, un moment o l'altre, o tots els moments de la nostra vida, necessitem cuidar molt els uns en els altres. Per tant, el municipi cuidador seria aquell que, diríem, fa unes polítiques i posa uns recursos per fer possible aquesta cura que tots han de tenir entre nosaltres. Mm-hmm. Jo crec que precisament és un dels punts més importants. Els cuidadors som la part invisible, però diríem que assumim una sèrie de coses, però la responsabilitat de cuidar jo crec que és de tots.
Mm-hmm. En el teu cas, tu ets una persona cuidadora, Francisco?
Sí.
Cuides a...
Jo,
sí.
Jo cuido la meva dona, que té Alzheimer, i bé, com a cuidador, he de dir que pràcticament me sent totalment abandonat de les institucions. En el cas d'Alzheimer és un cas claríssim, que no hi ha ni recursos, ni metges, ni unes polítiques que, diríem, per una part, tinguin cura dels malalts amb una atenció constant, t'expliquen per tot això, l'atenció per el cos i les coses que se poden fer. Aleshores, la veritat, llavors, el metge te diu... Mira, que parxen aquestes pastilles i tal, i t'has de cercar la vida per el teu compte. Jo penso que els cuidadors, que complim en aquest cas una funció tan important, crec que haurien de ser considerats pacients, en el sentit de que també necessitem que se'n cuidin de nosaltres, tant per tenir en el nostre abast uns recursos, un assessorament, no puntual i tal, sinó de forma constant, de tal manera que, ja que no estem preparats, en principi crec que ningú mos prepara per ser cuidadors i t'has de cercar sa vida així com pots, que almenys poguessin tenir aquests instruments per fer possible que aquesta tasca que hem assumit voluntàriament i tal, però que la puguem desenvolupar de la millor manera possible, en benefici del malalt i en benefici de tots.
Perquè, clar, és una tasca la que feis els cuidadors familiars que fa que l'administració pública s'estalviï també molt de milions d'euros cada any, ja que assumiu funcions que en cas de ser prestades per servei públics o concertats requeririen una inversió molt superior.
Efectivament, és un cas claríssim. De totes maneres, jo crec que no podem enfocar el problema, diríem, de ser malalties i tal, com un problema. És a dir, la societat en general no estem preparats per assumir aquest 17% de població major, molt dels quals viuen tots sols, i diríem, i sabeu que això com un problema. I jo crec que s'hauria de donar una volta en això i veure-ho com una oportunitat i veure-ho com un valor afegit. Jo crec que molt de cuidadors, a l'hora de la veritat, assumim aquestes tasques per amor, per responsabilitat, per empatia i tal, però aquesta actitud que te genera moltíssim de canvis a cada persona, també, diríem, necessita un mínim de recursos i de recolzament. Sí, ja ho sé, és recolzament de sa família, de gemir, tot això s'adona per suposat. Però que no és vera que sempre sigui així. De vegades, precisament això, és el moment que ses famílies se rompen o se sobrecarrega alguna persona per poder fer aquest cuidat, perquè no tothom pot. I llavors és una altra cosa, és a dir, estem xerrant dels cuidadors familiars, però quant de cuidadors hi ha que són immigrants que han hagut de deixar el seu país, han hagut de deixar de cuidar el seu per cuidar-nos a nosaltres? Mm. I llavors resulta que aquesta gent està en unes condicions moltes vegades totalment injustes a nivell de drets, a nivell de salaris, a nivell de reconeixement, i jo crec que és necessari que els cuidadors siguem matesos en la seva globalitat, en les diferents situacions. No és el mateix cuidar una persona major que per edat mateixa ha disminuït les seves capacitats que cuidar una persona, dirien, amb Alzheimer, amb una malaltia d'aquestes tan potents.
I moltíssimes gràcies, Francisco Mangot, per explicar-ho tan bé i per fer visible aquestes tasques que feis com a cuidadors. Una ferrada, gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies. Bon dia. Molt bé, doncs amb això arribem als serveis informatius i després tornem tot d'una.